A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Com cada 15 dies des de la Biblioteca Josep Ratx i Reventós. Marta, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Marta que ens porta tot un seguit de recomanacions, propostes, com sempre, que habitualment comencen per l'hora del conte de demà divendres.
Exacte.
Vinga.
Doncs demà torna la Montmas, tot una crac d'explica contes. Quan ve ella tot pot ser una sorpresa, ens ho passem molt bé. I demà ens explicarà conten. Doncs ja veurem què ens explica la Montmas.
D'acord.
Serà demà, divendres 13, a 6:15.
O sigui que es titula així mateix, eh?
Sí, conten.
Sorpresa?
Sí,
exacte. Sorpresa per part, com deia la Marta, d'una de les habituals, eh?
Sí,
de l'hora del conte,
o sigui
que
molt, sí.
Les sorpreses de la Montmas són sorpreses bones sempre.
Sí, a més és molt bona professional, ella també col·labora molt amb aquests projectes que fan hospitals d'explicar contes a nens i nenes que estan ingressats, volta molt en congressos, en cursos, es mou molt per aquest món, bé, és la seva feina i la seva vida, perquè realment és una apassionada d'això i ho sap transmetre molt bé.
Aquelles persones que... tenen aquell do, eh?
I tant.
Tenen aquell do. La Montmas, demà, 6:15 de la tarda, a l'hora del conte.
Després, el proper dimecres, el dia 18, tornem amb les xerrades literàries de l'Helena Cejas, que és llicenciada en Filologia Hispànica i cada mes ens porta un tema relacionat amb les novel·les, amb la literatura, i a partir d'aquell tema doncs, ella proposa, recomana, i bé, doncs es parla de diferents tipus de novel·les, que tant pot ser d'un autor en concret, com de diferents autors, d'un gènere. En aquest cas, el títol que ens ha proposat és Literatura en moviment. I l'Helena s'ha inspirat en la proximitat ja d'aquesta primavera que ja va arribant.
Literatura en moviment,
ja diu que ja que per primavera tot floreix, tot es posa com més en moviment, doncs parlarem d'obres literàries, de poemes, de novel·les, d'obres de teatre, en què la paraula, en certa manera, ha pres vol i s'ha transformat en una òpera, en una obra de teatre, en una escultura.
Entesos.
Doncs en com hi ha novel·les que han trobat també aquesta adaptació en altres
formats, en altres disciplines artístiques, per exemple.
Exacte.
D'acord. Aquest és el títol de la propera xerrada, en aquest cas de Helena Cejas, Literatura en moviment.
El dimecres 18 de març, a partir de 8:00 PM, a la biblioteca. I acabaríem la propera setmana amb una hora del conte, també el divendres 20 de març, a 6:15, i aprofitem que el dia 21, el dia després, és el Dia Internacional dels Boscos. I això dels dies internacionals doncs, també ens va bé per... Bueno, com
el recurs, no?
Exacte. Doncs de treure llibres que normalment són de temes que potser no queden allà més amagats o no es demanen tant, i a partir d'un dia internacional d'aquests, una commemoració, doncs estires del fil i te'n surten bastants. En aquest cas és el Dia Internacional dels Boscos i l'hora del conte es titularà... Dels boscos ens hem anat una miqueta més enllà i els contes es diuen Explica'm una selva, però bé, hi ha arbres, hi ha...
A part coincidirà el Dia Internacional dels Boscos, l'arribada de la primavera, 21 de març, o sigui que, d'alguna manera, l'entorn natural protagonista.
I qui ens ho farà és un narrador que es diu Moy Aznar, ell és d'una companyia teatral que es diu jomeloguisjomelo.com. Si ho llegeixes seguit, jomeloguisjomelo.com. És una companyia que està en funcionament des de l'any 1991, la va muntar ell mateix, el Moy Aznar, amb el Xavi Elias. Ells havien treballat junts en altres companyies teatrals, però van voler formar aquesta i dedicar-se al que més els agrada, que és explicar doncs, això, no? Històries i contes amb molt d'humor, amb música també. Durant aquesta sessió s'explicaran contes. Són contes africans i també hi haurà cançons, també, cantarem. I és un tàndem de música i contes que funciona molt i molt bé, i més quan hi ve amb la guitarra, quan hi ha música en directe, quan hi ha cançons que els nens doncs, es poden cantar, les poden aprendre, doncs això també adorna molt l'hora del conte i és molt agraït.
20 de març, 6:15, aquesta hora del conte dedicada al món dels boscos, en definitiva a la natura.
Exacte, explica'm una selva amb el Moy Aznar. I estem carregant piles per l'abril, que vindrà carregadet. Llavors, de moment, aquests 15 dies... Sí, exacte, de presentacions, d'activitats...
Que estem gairebé... Home, no diré que tocar, però...
Sí, però
tampoc però
vaja,
no massa,
eh? Ens estan acumulant moltes propostes, que està molt bé,
perquè
i llavors en març ens el prenem una miqueta...
Quan acabi Pasqua quedarà res, 15 dies per Sant Jordi...
Sí, exacte,
Això serà amb la directa posada, després de Pasqua i la setmana.
Sembla que acaben dijous, per tant és entre setmana, i bé, doncs, presentacions de llibres uns dies abans.
Per tant, aquests 15 dies entre Pasqua i Sant Jordi seran de moltes activitats.
Exacte, per tant, de moment al març ens estem...
Reservant,
carregant piles.
Molt bé, per on seguim?
Llavors, avui el que volia comentar és un tipus de fons que tenim a la biblioteca, a part de llibres, a part de CDs, que després en parlarem, de pel·lícules, que és el tema de les revistes. No en parlem massa sovint,
no,
però és un fons que tenim, que és un fons important, i avui doncs volia parlar-ne una mica.
I em sembla que n'havíem parlat, però n'havíem parlat fa anys, quan la Marta habitualment no venia, sinó que venien la Maria Saborit i la Núria Amigó. En aquells moments les revistes eren un dels fons més consultats, hi ha moltes persones que anaven a la biblioteca o a buscar les revistes o a llegir les revistes.
Sí.
Ara l'hàbit dels revisteros encara es manté?
Encara es manté. De fet, a les biblioteques, a qualsevol biblioteca, el que és secció de revistes és com una secció amb pes, no? Seria la secció infantil, la secció general, la secció d'audiovisual, i la secció de revistes.
Continua,
no?,
mantenint un valor, un pes específic molt important.
I dins de la biblioteca també marca molt on es col·loca aquesta secció de revistes, el tipus de mobiliari, el tipus de lector, no? És una zona que normalment està doncs, a prop de l'entrada, com una zona més informal, no? Amb butaques, on pots llegir tranquil·lament. Sí, és una
no,
zona...
No tan acadèmica, eh?
Exacte, llavors és una zona diferenciada que es cuida molt a les biblioteques i es vigila on es col·loca i bé, doncs té el seu pes. A més, també es presta aquest material, evidentment, i bé, doncs això, no?, que volia destacar perquè a més, durant aquest temps que la Biblioteca Santiago Rusiñol està tancada, han augmentat el pressupost
de la secció de revistes.
De revistes, i esclar, les estem rebent a la Roig i Raventós. Per tant, mentre la Santiago Rusiñol estigui tancada, a la Roig i Raventós tenim una mà de revistes.
Que després... Perquè habitualment vosaltres ja en teníeu?
Sí.
Però, esclar, ara teniu
clar,
subscripcions
tenim les nostres,
que...
Exacte, les de la Santiago Rusiñol que continuem rebent, i a més que pel 2015 s'ha augmentat moltíssim el pressupost i ens estan arribant revistes noves.
Preguntes bàsiques, perquè és clar, on pot pensar, doncs molt bé, els darrers números de qualsevol revista estaran disponibles a la biblioteca, però clar, en el vostre expositor hem de suposar que també hi ha un límit, perquè si no, això seria inassumible, la conservació de tot, tot aquest embalum de revistes i de tantes subscripcions. D'entrada, quantes revistes diferents es poden trobar a la biblioteca?
Doncs mirant en aquests moments, tenim per part de... Bé, seria el total, t'ho dic, el total ja sort, que els tenim tots allà, tindríem 119
subscripcions diferents.
Diferents no, tenim 19 que són en comú, per tant les tenim duplicades.
D'acord.
Perquè són revistes que considerem que són de fons bàsic i que per tant tant les rebem a la Santiago Rusiñol com a la Roig i Raventós i ara les tenim duplicades, i 81 diferents entre les dues.
Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do. Sí,
es deuen editar moltes revistes, n'estic segur, però 81 revistes...
Sí, se'n deixen d'editar també.
Se'n deixen d'editar
Sí, s'està notant.
Com ho valoreu? Us ve això ja directament apamat des de la central de les biblioteques? Vosaltres teniu capacitat de poder subscriure's amb algunes?
Sí, exacte. Ho fem això sobre el mes d'octubre, novembre, ens arriba el llistat de totes les possibilitats, de totes les revistes possibles que ens podem subscriure, i un pressupost límit depèn de la mesura de la biblioteca. Evidentment, nosaltres la Roig i Raventós té menys pressupost i la Santiago Rusiñol en té més, i a més et dic que aquest any s'ha augmentat, no?, en previsió de l'obertura.
Això inclou els diaris, Marta, o no?
També.
119 subscripcions,
exacte.
19 de comunes entre les dues biblioteques, però també hi ha aquí els diaris.
Sí, també, que també els estem rebent tots a la Roig i Raventós actualment.
I hi ha moltes persones que van a llegir el diari a la biblioteca?
Sí que n'hi ha, sí. I això, només, no n'agafen només un, eh? Ja veus que van agafant...
Per estar-se una estona allà, eh?
Sí, exacte, si no es poden estar tard. És un públic molt habitual, el de llegir el diari o el de llegir
la revista. N'hi ha més d'un de diari?
Sí.
I per allò de dir, ara m'ha agafat La Vanguardia.
Clar, no, i a més ara tenim l'avantatge, això, que tenim dos exemplars de La Vanguardia, dos de periòdic,
per tant, bastant més fàcil per tothom, eh?
Sí.
D'acord. Per una banda, la premsa periòdica, que aquesta, diguem-ne, ja té un lector molt específic, i per una altra, bé, el perfil del lector de revistes, lector, lectora, quins àmbits, quins interessos?
Clar, el ventall també és molt ampli, perquè trobem des de revistes de molt divulgatives, molt quotidianes, molt del dia a dia, no? Doncs això, de cuina, de costura, de labors, de moda, de decoració, no? I després hi ha d'altres que tenen articles de fons doncs, més importants, o que són d'actualitat, o de temes més especialitzats. Cadascú, doncs clar, pot agafar el seu interès. Sí que és veritat que qui agafa un tipus de revista, no sé, ara m'ho invento, una de viatges, normalment ve i repeteix perquè li agrada aquell tema, i per tant després altres persones que potser l'agafen d'una manera puntual, doncs has de fer un viatge i no hi ha una guia de viatges, doncs t'agafes la revista que parla sobre aquella destinació.
Els temes o el tipus de revista que més es demana?
De les que més es demanen és sobretot d'aquestes de temes molt de salut, per exemple, val? No sé, tipus cuerpo-mente.
Uh-huh. És a dir, totes aquelles que fan referència al benestar personal.
Sí, exacte.
Siguin d'esport, siguin de salut.
Sí, sí. De moda, de decoració també surten molt, les de viatges.
D'acord.
I també hem reforçat ara el tema de l'aprenentatge d'idiomes amb revistes tant per nens com per adults, això, no? Doncs d'aprendre idiomes o que estiguin escrites en diferents llengües, en alemany.
Revistes editades aquí, alguna d'estrangera?
Hi ha algunes estrangeres, també, sí, que passa que aquestes, clar, tenien un cost més elevat, i ara amb aquest augment de pressupost doncs sí que hem pogut subscriure'ns i tenir-les.
Quantes en conserveu?
Nosaltres poc. Nosaltres, la Roig i Reventós, poques per manca d'espai. Llavors sí que tenim un tipus de prestatge que queda exposada a l'últim número, que no es presta, la marquem amb un gomet vermell.
D'acord.
I la del mes actual no
és
es pot agafar en presta.
L'últim número és el que es queda a la biblioteca?
Exacte. Però agafant aquesta prestatgeria, que és com un expositor, aixecant-la a sota, el mateix moble, permet tenir emmagatzemada una quantitat important de revistes de números enrederits, que aquests són els que es poden emportar en préstec.
Perquè aquests no els arribeu a guardar, no?
Nosaltres no. No, a més,
perquè
hi ha moltes...
no hi hauria possibilitat
de... No tenim espai, no tenim espai. El que sí, es guarda potser durant més de temps alguna, però vaja, com per guardar tota la col·lecció no podem assumir. Mm-hmm.
Tampoc tindria massa sentit, no?
Jo crec que no, perquè a més hi ha moltes revistes que són molt cícliques, també, totes aquestes, Mi Jardín o temes d'educació de ser padres, totes aquestes són tan cícliques que al final acabes repetint el mateix reportatge,
temes...
el mateix tema mil vegades, per tant, en un any que guardis o un any i mig, mm-hmm, per tenir el fons, no?, per poder prestar, és suficient.
Premsa del cor?
No, no en tenim.
No n'hi ha, eh?
No, no.
Ho sàpiguen aquells que vagin a la biblioteca i diuen, escolta'm, que teniu el Semana, o el Que me dices, o l'Ola, o tal. No.
No, no, eh? No en tenim.
No.
No. En aquests instants no en surten i segurament hi hauria l'opció
Us ho han preguntat en més d'una ocasió?
Sí, sí que, sí que es va demanant, però vaja.
Però va, no és una d'aquelles coses de...
No s'ha arribat a posar cap queixa per escriure.
M'entens?
Sí.
Que es podria en una biblioteca, es podria trobar algú que llegeix l'Ola i al costat un llibre de Carbonell i Giner i sense cap
exacte.
Però habitualment no és...
Perquè si vas a mirar, vull dir, la diferència entre l'Ola o després el Cosmopolitan, és igual.
D'acord.
Però mira, no...
Revistes d'estil, moda, vida, això
exacte,
sí, eh?
Sí.
D'acord. Què més sobre el fons de revistes?
I bé, doncs això, no?, que és fàcil d'estar una estoneta llegint, i és la manera també de llegir la biblioteca, no? Hi ha moment de relax, trobo que el moment de llegir la revista doncs s'hi presta molt, que potser no agafaràs una novel·la i la començaràs a llegir a la biblioteca, però en canvi arribar allà, doncs agafar una revista que et ve de gust en aquell moment, sobre la butaca, doncs et dona aquest moment de pausa durant el dia, que jo crec que està molt bé, que és molt aprofitable.
D'acord.
I que els meus enrederits que es poden agafar estan molt a l'abast de l'usuari, per tant que no hem de venir al taulell buit el número tal de la revista, uh-huh, no? És que els tens tots a l'abast.
La metodologia la mateixa que en qualsevol llibre?
Sí. De fet, el servei de préstec ajunten el que seria format paper, per dir-ho d'alguna manera, que serien revistes i llibres, i queda junt, o sigui, són 15 documents entre llibres i revistes durant 30 dies. Per tant, pots agafar 15 revistes, 15 llibres o fer les combinacions
que vulguis, que però vulgui. La metodologia és la mateixa.
Exacte. I pel que fa al préstec, ara que estem també amb estadístiques i així, doncs, bueno, voldria l'apunt de que durant el 2014 el total de préstecs que s'ha fet, el 10% eren revistes, han estat revistes.
D'acord.
I ha sigut un petit augment respecte a l'any passat, també perquè hem tingut més documents.
L'estadística també marca la revista més demanada?
També, no? Sí, també, en aquestes llistes que de vegades portem de les revistes més prestades, doncs ja et dic, jo crec que...
Serien aquestes de
salut...
Sí,
el Corpomenta ens sembla que sempre està molt, molt amunt, tipus aquestes.
Doncs per tots aquells que també hi tinguin interès, a la biblioteca no només s'hi pot anar a estudiar o a llegir llibres, sinó que hi ha un apartat d'aquells molt a la manera d'un salonet de casa per poder llegir tranquil·lament una revista l'estona que faci falta, o si són pares i tenen els crios a la biblioteca, doncs allà tranquil·lament a llegir una revista
durant l'estona. Doncs també tenim les revistes als nens, que també surten molt en préstec.
Més coses.
A la biblioteca virtual recordem que hi ha la possibilitat de subscriure's als butlletins temàtics, que poden ser de diferents temes, de novel·la, de cinema, de música, còmics infantils, són els que estan ara en funcionament, i bé, doncs és molt fàcil entrar a l'espai personal de cadascú dintre de la biblioteca virtual, marques l'opció de subscripció a butlletins i pots rebre cada mes les novetats que van arribant a les biblioteques sobre aquests temes. Uh-huh. És una manera d'estar al dia també i de poder doncs, bé, fer una tria des de casa més concreta del
d'allò
que realment vols o t'interessa.
Forma part dels interessos de cadascú.
Exacte. Doncs,
i la Marta, com sempre, ens porta unes quantes recomanacions.
Doncs sí. Avui he portat alguna cosa diferent, he portat un CD, un còmic, un parell de CDs, de fet, un còmic i un àlbum il·lustrat.
D'acord, d'un d'aquests CDs n'escoltarem alguna cosa per acabar el programa, sí. Però ens en portes perquè de col·lecció de CDs a la biblioteca també n'hi ha
també
força,
n'hi ha. Sí, també n'hi ha. He portat el que escoltarem després, que és de l'Anna Roig i l'Home de Tenxin. És un grup musical d'aquí del Penedès. Aquest és el seu tercer treball, es titula Un pas i neu i un pas, i amb aquest títol volen indicar com avançar en la vida, no? Encara que pel camí trobem obstacles, doncs aquest un pas, la neu que seria l'obstacle i tornar a fer l'altre
la
pas.
La perseverància, vaja.
Sí, sí, no? I de com enfocar de vegades doncs, en un canvi fort que ens ve la vida, doncs com enfocar-ho i de manera positiva i poder tirar endavant. És el seu tercer treball, ha rebut bones crítiques, els anteriors també, i d'aquest grup jo destacaria tres coses. Una, per sobre de totes, la veu de l'Anna Roig, plena de matisos, una veu suau, molt bonica, amb molta sensibilitat.
Molt francesa.
Molt francesa. Aquesta seria la segona cosa que potser els diferencia d'altres grups, que canten en francès i en català. En aquest cas, en aquest CD, hi ha 8 cançons en català i 3 en francès, però aquesta cançó en francès... No està
canta bé... francès i sona francès.
I sona francès i sona molt bé, molt bonic. I després aquestes lletres que es poden seguir, que ens parlen de sentiments que ens són propers, de personatges originals, d'històries de vegades divertides, altres evocadores. En aquest cas, en aquest tercer CD sí que l'han fet unes cançons més intimistes, amb uns ritmes més tranquils que en els anteriors. I bé, doncs és molt agradable d'escoltar i després també del fer el pas d'escoltar-lo a tenir la possibilitat de veure'ls en directe, doncs també ho recomanaria, perquè la posada en escena que tenen en aquest últim presentació d'aquest CD val molt la pena. I és de passar una estona escoltant bona música i veient un espectacle molt ben cuidat.
Doncs els escoltarem per tancar el nostre espai d'avui, però l'altre CD que ens portes?
L'altre és un homenatge a l'Ovidi Montllor, que aquests dies n'ha parlat molt per motiu del seu 20è aniversari de la mort de l'Ovidi Montllor, i aquest està fet pel Tot i Soler. Tots dos van col·laborar moltíssim, van fer un munt de concerts i d'obra conjunta. Es diu Tot i Soler, 10 catalans i un rus. La música i les lletres són de l'Ovidi Montllor, del Tot i Soler, i la veu la posa l'Ester Formosa en moltes d'aquestes cançons. És un homenatge que fan el Tot i Soler, l'Ester Formosa i el Carles Rabassa, de les cançons, les músiques, els sons, més Ovidi Montllor, Ovidi Montllor 100%. El títol ve perquè ells dos els deien així, 10 catalans i un rus, als 11 espectacles musicals i poètics que van fer conjuntament ells dos, i els anomenaven així, per tant... Va ser el títol que van triar per aquest disc d'homenatge.
El disc d'uns anys, eh?
Sí.
No, ja ho dic més enllà, que em sembla que ha estat bastant demanat,
sí, sí.
Però el disc té uns anys, però és un d'aquells referents de la música catalana, sí. més cap aquí, eh?
L'hem volgut recomanar i destacar ara doncs, el motiu d'aquest aniversari. Mm-hmm.
Vinga, anem pels llibres.
Els llibres. Porto un còmic, és d'una il·lustradora, l'Agustina Guerrero, que és argentina, i es titula Diari d'una volàtil. Aquesta volàtil és una noia d'uns 30 anys, és una miqueta l'alter ego de l'autora, de l'Agustina Guerrero. Ella és molt simpàtica, és expressiva, sempre porta una samarreta a ratlles, un monyo, i ens explica doncs, simplement el que li passa a la vida des del seu punt de vista, des de la seva visió de dona, no? D'aquesta edat, i bé, doncs, ens explica les seves vivències, la relació amb la parella, la relació amb ella mateixa, el seu físic, no? I en aquesta, quan vas madurant una miqueta, no? Ja passes als 30 i el cos doncs, et va canviant també, la relació amb les seves amigues, el seu món interior...
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, d'una manera molt divertida, amb unes vinyetes que fan doncs, reconèixer-te, no? Sobretot a les dones, esclar, en aquest personatge, que bé, vol ser una miqueta autobiogràfic de la mateixa autora, però és que les coses que li passen en aquesta volàtil és que ens han passat a totes, vull dir, ens estan passant, no? D'alguna manera. Ella va començar a escriure amb una pàgina, amb un perfil de Facebook, va tenir molt d'èxit, i llavors ha decidit doncs, de
fer-ho en format llibre.
En format llibre, i ella mateixa diu que clar que guanya molt perquè et pots entretenir més a mirar els detalls de la il·lustració. No totes havien sortit al Facebook, hi ha un 30% de material inèdit, i se n'han fet ja com 4 edicions, que està tenint molt d'èxit també.
Diari d'una volàtil.
D'Agustina Guerrero. L'àlbum il·lustrat que porto avui és aparentment molt senzill, però l'he triat perquè guarda... És com el cànon de l'àlbum il·lustrat perfecte, jo diria. Es titula En Jan i en Pep fan un forat, i els autors són Mac Barnett i John Klassen. La història és molt, molt senzilla, com dic, és això, en Jan i en Pep, que volen fer un forat. Volen fer un forat per trobar alguna cosa extraordinària, alguna cosa espectacular, i per tant un dia doncs, surten de casa seva amb el seu gos, el gos en el text no s'anomena per enlloc, però és un protagonista clau, i comencen a fer un forat. Ells van fent un forat, i arriba el moment en què la complicitat entre el llibre i el lector arriba a un punt culminant, que és que amb la imatge veiem que estan a punt de trobar realment una cosa espectacular, com un diamant, però just quan estan a punt de trobar-lo, ells decideixen de canviar la direcció d'aquest forat i, per tant, no l'arriben a trobar mai. El gos sí que ho sap, perquè clar, el gos té un
olfacte diferent.
Té un olfacte diferent i sí que veu que allà hi havia alguna cosa extraordinària, però que...
Bé. O sigui, què passa el que ens acostuma a passar en moltes pel·lícules, que sabem.
Exacte.
Allò que els protagonistes no saben, que d'alguna manera hi ha un suspens aquí
que afavoreix
aquesta implicitat, aquesta implicació del lector.
Sí,
eh?
Perquè clar, el lector diria, no, continua cap avall, continua cap avall.
Exacte, però no continuen.
Gira, no continuen. I després la disposició del text també marca molt els ritmes i ens acompanya en la lectura i amb la il·lustració d'una manera... màgica, perquè aquí per exemple tenim una frase a la part de tota la pàgina que diu llavors en Pep se'n va anar cap a una banda i just a baix de tota la pàgina diu i en Jan cap a una altra. Entre aquestes dues frases hi ha un espai que realment un se'n va cap a una banda i l'altre cap a l'altra. No?
Doncs o sigui, això és... el disseny afecta també a la...
Exacte, sí, i això és la perfecció d'un àlbum il·lustrat en què les imatges, el text, la disposició, la tipografia, tot casa realment. I al final de tota la història, que no desvetllarem, però sí que ens dona joc a jugar, a buscar les diferències entre la primera pàgina i l'última. Perquè en aquest cavall, en aquest forat, alguna cosa passa, realment alguna cosa extraordinària acaba passant, i per tant, de l'última pàgina fins a la primera, ens dona el joc de buscar diferències del que ha canviat en aquesta història.
El llibre és una preciositat, eh? I com deia, la Marta juga molt en la concepció de l'espai, en el disseny de l'espai. És un àlbum il·lustrat en Jan i en Pep fan un forat.
Exacte.
I ens queda un llibre més.
I ens queda un llibre més, que seria aquest principi de novel·les que anem llegint.
Vinga.
I també és una efemèride d'aquestes que ens serveix per recuperar, per fer un petit homenatge a les obres realment importants de la literatura. En aquest cas, de la literatura catalana, i és una de les obres més llegides, juntament amb La plaça del Diamant. I és el manuscrit del segon origen.
Caram.
N'hem parlat alguna vegada com a lectura obligatòria, no? En plan, encara es llegeix, encara els hi fan llegir, i trobo que això, per una banda, ha estat positiu per aquest llibre, perquè l'ha donat a conèixer a moltes generacions, i encara, però per l'altra banda li ha posat aquesta etiqueta de lectura obligatòria, de llibre per joves, de novel·la juvenil, i en cap cas el Manuel de Pedrolo el va escriure amb aquest interès de que fos novel·la juvenil, per ell era un llibre de ciència-ficció, que era un gènere que conreava.
Teníem aquest i teníem La casa sota la sorra, d'en, ja ho diré demà,
Joaquim Carbó.
D'en Joaquim Carbó, sí senyora. Doncs dos llibres d'aquells que eren gairebé obligats en un determinat moment de l'adolescència a l'escola. Eh? I ens has portat el manuscrit que hi ha a la biblioteca.
Sí, tenim diversos exemplars, perquè com que surt molt en pressa i el demanen de cop 3.000 estudiants, doncs en tenim diversos.
Doncs vinga, així comença el manuscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo.
L'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva amb un cistellet de figues negres, de coll de dama, quan s'aturà a avergonyir dos nois, que n'apallissaven un altre i el feien caure al toll de la resclosa, i els va dir, «Què us ha fet?» I ells li van contestar, «No el volem amb nosaltres, perquè és negre. I si s'ofega?» I ells es van arronsar d'espatlles, car eren dos nois formats en un ambient cruel, de prejudicis. I aleshores, quan l'Alba ja deixava el cistellet per tal de llançar-se a l'aigua sense ni treure's la roba, puix que només duia un xors i una brusa sobre la pell, el cel i la terra van començar a vibrar amb una mena de trepidació sorda que s'anava accentuant, i un dels nois, que havia alçat el cap, digué «Mireu!».
Un clàssic de la literatura catalana.
I un clàssic dels principis,
aquest
Alba,
clàssic dels principis,
Verge i Bruna.
Exacte, doncs de Manuel de Pedrolo, l'home que no ha escrit del segon origen. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens acomiadem de la Marta amb... Eva Roig i L'ombra de Tonxent. Com es diu la cançó?
Es diu Com el mar.
Com el mar, vinga.
Com el mar, he de confiar que tornarà la calma. l'aigua és salada com el mar i no per això haver-me d'enfonsar. Com el mar puc ser serenó o estar ben desbocada. Com el mar puc anar variant i no tenir un rumb clar. Com el mar crec que he d'anar assumint que si som inestables deu ser perquè som fets d'aigua. Com el mar, com el mar, vull pensar que si avui estic plena de ràbia demà puc tornar a la calma. Com el mar, com el mar, hauré d'acceptar que sóc feta d'onar. Com el mar, hauré d'abraçar el moviment constant. Com el mar, he de confiar en que tornarà la calma. Com el mar, quan tot el que he vist m'estigui marejant. Com el mar, crec que he d'anar assumint que si som inestables deu ser perquè som fets d'aigua. Com el mar, com el mar, vull pensar que si avui estic plena de ràbia demà puc tornar a la calma. Com el mar, com el mar, crec que he d'anar assumint que si som inestables deu ser perquè som fets d'aigua. Com el mar,
i 47 minuts del matí, Eva Roig i L'ombra de Tonxin, un dels CDs que poden trobar a la biblioteca i, si convé, se'l poden endur a casa o escoltar tranquil·lament. Amb ells hem arribat a les 11:48 minuts.